Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Bé, doncs ja està en marxa les jornades on altra seguretat és possible i urgent. Nous escenaris per construir pau des dels marges, el paper de les ciutats i la societat civil. Amb qui podem parlar del tema? Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs ara mateix en podem parlar amb en Pere Brunet, que és investigador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bona tarda, Pere.
Bona tarda.
A veure, estan en marxa aquestes jornades, suposo que heu de seguir uns quants dies, no?
Sí, acabem aquest vespre. De fet, aquesta tarda tenim un conjunt de taules rodones, comencen a 6:15 de la tarda, aquí a l'auditori de Blanquerna, al carrer Valldonsella 12 de Barcelona, amb un ventall de persones expertes en tot el tema de seguretat.
Us trucàvem perquè ens interessava molt aquest tema del model de seguretat que li podríem dir hegemònic, actual, i experiències de seguretat alternativa. Per tant, hi ha alternativa, vol dir, al model actual?
N'hi ha d'haver per força, perquè, de fet, el model actual és fallit. El model actual el que està fent és produir milions i milions de persones insegures en el món. O sigui, en lloc d'assegurar la vida de les persones, les està desassegurant, diguem, perquè l'únic que fa és protegir una petita minoria de persones dels països rics, i la gran majoria de persones del món doncs no estan segures. Entenem per seguretat nosaltres la seguretat de la vida diària, la seguretat doncs de la salut, la seguretat de poder accedir a l'educació, als serveis bàsics, a la vivenda, a l'alimentació. Ojalà tingués això garantit la humanitat. Per tant, pensem que aquesta seguretat hauria d'acabar, l'hem de substituir, i l'hem de substituir de manera urgent per una altra que sí que és possible.
I, per tant, en el model actual, que dius que està més aviat al servei de les elites, què ho configura? Com el podem veure, aquest model actual?
Bueno, és un model que bàsicament es basa en solucions militars i en solucions de violència, no? A més, nosaltres això ho lliguem bastant amb tota la visió patriarcal que també, bueno, hi ha moltes persones que en aquests moments volen anar canviant en el món, no? Perquè la visió patriarcal és la visió de que per estar segur jo el que he de fer és tenir més, i tenir més probablement a costa dels altres i, per tant, exercint violència contra les altres persones. Llavors, tot això és el que ens porta a solucions que són militars, solucions militars com les que estem veient a les guerres. Per cert, que clar, es parla molt de la guerra d'Ucraïna, però el desastre humanitari, per exemple, de la guerra de la regió de Tigray en el nord d'Etiòpia és molt més gran que el d'Etiòpia, i aquí no se'n parla, que el d'Ucraïna, i aquí no se'n parla, no? O sigui, les solucions aquestes militaritzades el que fan és fer patir més a la gent, justament, no fer-la més segura.
Tens raó, que ens està arribant cada dia notícies sobre Ucraïna. Fes-nos 5 cèntims de què està passant a Etiòpia.
Etiòpia, a veure, no solament Etiòpia, la República Democràtica del Congo i a molts altres països de l'Àfrica pràcticament no se'n sap res, no? I els conflictes són conflictes bàsicament pels recursos, curiosament recursos que estan alimentant doncs tota la societat occidental, amb bona part europea, a més d'americana, etc., no? Per tant, diguem, tota la política que encara hi ha neocolonial d'accés en aquests recursos, doncs és la que està produint les guerres en allà, màfies lligades a tot aquest poder colonial, i a més agreujat per la manca de subministres, perquè en aquests moments les potències mundials del que es preocupen és d'augmentar l'armamentisme, d'augmentar els pressupostos militars, i en canvi no d'ajudar a la població, no sé, i amb temes d'aliments, per exemple, de subministre d'aliments. Estan tallats els subministres d'aliments, i per tant doncs la gent està passant molta gana.
Aquest és un tema que també us he sentit anomenar alguna vegada, que és el fet de que, clar, estem parlant de la crisi climàtica i ara doncs, hem sortit d'una cimera i en principi ens preocupa a tots molt, però en canvi vosaltres poseu el contrapès de quina és la inversió que s'està fent per combatre la crisi climàtica comparada amb la inversió en despesa militar.
Sí, sí, clar, és que nosaltres, bueno, no és que la posem en contrapès, sinó que pensem que estan totalment relacionades i que hi ha una, de fet, un dels darrers informes, l'informe 55 que hem publicat en el centre de l'AS, volem mostrar el lligam entre els lobbies militars i els lobbies de l'energia fòssil en aquests moments, i per tant la crisi climàtica que està produïda perquè no acabem d'extreure i de cremar combustibles fòssils, està totalment lligada amb l'aparell militar i amb els lobbies militars. Entre altres coses, per dues raons, en dono dues, n'hi ha moltes més, però una és els militars contaminen moltíssim. Totes les operacions militars contaminen més que països com Bèlgica, per exemple. Les operacions militars, en aquest cas, dels Estats Units, anualment contaminen més que alguns estats del món. Bàsicament és el problema aquest ve lligat a que, per exemple, els acords de París sobre canvi climàtic, curiosament, això és una dada que es coneix poc, però totes les emissions contaminants de l'aparell militar van quedar exclosos dels acords de París. Per tant, els militars poden contaminar tot el que vulguin. Internacionalment està acceptat, no? I, per altra banda, tot l'aparell militar, aquesta seguretat, que li diuen seguretat nacional i que és una seguretat militaritzada, el que fa és protegir les extraccions de recursos fòssils i d'altres minerals que estem fent en el sud, afectant moltíssim a les poblacions d'allà i produint conflictes, que a sobre venen agreujats perquè les armes que s'utilitzen en aquests conflictes les produïm els mateixos països que consumim els recursos. El 70%, més del 70% de les armes que es fabriquen i s'exporten al món, les fabriquen i exporten als països de l'OTAN.
Per tant, no és que comparem dos partides pressupostàries, sinó que són vasos comunicants.
Exactament, sí, sí. Sí, o sigui, nosaltres el que defensem és que cal reduir els pressupostos militars, o sigui, no augmentar com s'està pretenent i s'està volent fer els pressupostos espanyols i d'altres països, sinó que s'haurien de reduir. De fet, hi ha una campanya que és la campanya GECOMS del Comitè Internacional per la Pau, de l'IPB, que demana la reducció de la despesa militar mundial. Per què? Doncs primera, perquè contaminaríem menys. Segona, perquè trencaríem aquest suport que es dona a la indústria fòssil i, per tant, tenir una manera de reduir tota la producció i consum de petroli i altres recursos. I tercera, perquè aquests recursos els necessitem urgentíssimament per lluitar contra el canvi climàtic. El gran problema en aquests moments del món és el problema transfronterer i global del canvi climàtic i de tot el que hi està relacionat, com les pandèmies, la desforestació, etc. Per tant, necessitem moltíssims recursos per lluitar contra això, i els recursos venen clarament poden venir dels pressupostos militars que haurien de rebaixar-se.
T'agraeixo que ens estiguis atenent, Pere, perquè els oients hauran sentit que passava justament una motocicleta perquè has sortit un moment d'aquestes jornades quan parlaves de la crisi climàtica.
Exactament.
Ho explico perquè sàpiga la gent que ha tingut la deferència d'atendre'ns. Pere, justament, clar, parlàvem d'aquest model de seguretat. Quan dius militar, estàs parlant dels enfrontaments entre països, del mal que es fa a la població exterior, o també de les actuacions que hi ha dintre de cada país en aquest model?
No. El model de seguretat militaritzada, nosaltres entenem que és un model de seguretat que és segons esquemes patriarcals i que, per tant, és un model de seguretat basat en la violència. La violència que s'exerceix, doncs, evidentment, amb armament de tot tipus. I nosaltres pensem que això no és una seguretat, perquè no es pot garantir una seguretat a base d'actuacions violentes. Nosaltres el que fem són propostes ecofeministes de que la seguretat significa, primer, descobrir i acceptar que les persones són vulnerables i, per tant, entendre que ens hem de cuidar les unes a les altres i generar polítiques i generar infraestructures de cura de les persones. Això és la seguretat real. O sigui, s'ha canviat radicalment, i quan deies la seguretat exterior i interior, és cert, o sigui, algunes d'aquesta seguretat militaritzada es manifesta en actuacions policials, per exemple, violentes, etc. I d'això n'hem fet un altre informe que hem de publicar, que és sobre armes potencialment letals. Són les armes que, en general, s'anomenen armes no letals, les pilotes de goma, gasos lacrimògens, etc., però que nosaltres no els hi volem dir armes no letals, sinó armes potencialment letals, perquè totes elles han produït morts en alguns casos. Per tant, aquesta seguretat tampoc és la que volem. Volem la seguretat de la cura de les persones. És un canvi absolutament copernicà el que es demana.
I aquesta cura de les persones, quin paper hi ha de jugar, per exemple, el municipalisme i la societat civil?
Bueno, són absolutament fonamentals. Hi ha una paradoxa en aquests moments, i és que el món, que té una estructura del segle XIX basada en estats-nació i la defensa de les fronteres, s'està afrontant una sèrie de reptes que no entenen de fronteres. La pandèmia no va entendre de fronteres, el canvi climàtic no entén de fronteres, etc. Per tant, això fa que les solucions... O sigui, el problema és global, les solucions no poden ser d'estats contra estats, i en canvi, les comunitats més petites, les comunitats municipals o de barris, són les que realment poden arribar a cuidar les persones. La cura és local, o sigui, les solucions en aquests grans problemes globals i transfronterers que no en tenen de fronteres que tenim, és del local, ve de baix. I a més, la societat civil té una importància cabdal perquè és l'única que pot fer que això es modifiqui, que la gent s'indigni i comenci, per exemple, a boicotejar tota una sèrie de mesures d'aquesta seguretat nacional militaritzada que ens estan imposant.
Ara que dius això de la seguretat aquesta imposada i militaritzat, estic pensant que una cosa que sempre apareix molt quan hi ha notícies d'aquestes de conflictes, invasions, són aquestes armes explosives, però que en canvi ens ensenyen unes imatges que s'han seguit com per dron o d'una manera aèria, que ens les presenten com si fossin allò d'una precisió absoluta, com si l'impacte que fan aquestes armes estigués controladíssim, estudiadíssim i valorat ja.
Sí, no sé si pot semblar que estic fent aquí propaganda, autopropaganda, però justament és que els tres informes darrers que hem fet en el Centre de l'As de Suïs per la Pau, el primer era sobre la crisi climàtica i el belicisme, el segon era sobre les armes potencialment letals i el tercer és justament sobre armes explosives. Que són els tres punts, els puntals de la recerca actual que estem fent. I en relació a aquestes armes explosives, el que intentem desfer en la recerca que hem fet és el mite de la precisió d'aquestes armes. És fals que siguin armes precises, entre altres coses perquè les guerres actuals, i això s'està veient a Ucraïna i al Tigre i etc., molta part dels atacs es fan a zones urbanes. I hi ha un estudi de la ONG Action on Armed Violence de fa dos anys, del 2019, vaja, que diu que en aquestes accions de àrees urbanes el 90% de les víctimes són civils. Per tant, està claríssim que no són armes de precisió, perquè si fossin armes de precisió no hi hauria un 90% del que anomenen efectes col·laterals, eh? De fet, hi ha un estudi també molt bonic que va fer el periodista Ahmad Khan del New York Times l'any passat, el 2021, que és un estudi de camp anant després dels atacs, en aquest cas americans, a diferents països, i veient tots els efectes contra civils que s'havien produït, i és esfereïdor. Per tant, diguem, realment no és cert que aquestes siguin armes de precisió. Nosaltres ens hem inventat un concepte en aquest informe, que és el de precisió agregada. I precisió agregada vol dir la precisió tecnològica de l'arma, però afegint-li tots els altres efectes d'imprecisió que fan que l'error final és molt gran i que les víctimes civils puguin arribar a ser molt grans.
Pere, et deixem entrar una altra vegada a les jornades. Moltes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Oh, i tant, res, gràcies a vosaltres per aquesta persona, eh?